Ahir des de l'equip de govern es va fer una valoració de la Junta de Portaveus. Volem saber què és aquest organisme, per què serveix, com ha anat el seu funcionament durant la present legislatura, perquè es feu una idea, en la legislatura 2011-2015 es va reunir en 6 ocasions la Junta de Portaveus. En canvi, en aquesta legislatura la present s'ha reunit en 24 ocasions. Teníem naltros el conseller de Presidència, en Bartomeu Escandell. Benvingut a Ràdio Illa.
Bon dia, Pepo, què tal?
Què és la Junta de Portaveus?
Bueno, la Junta de Portaveus és un òrgan col·legiat del Consell Insular de Formentera, allà on, bé, és un fòrum allà on en petit comitè es pot tractar els temes que afecten més a nivell d'illa, no? És una representació d'esplenari, però, com et dèiem, allà on existeixen els portaveus de cada grup municipal i allà on es debaten doncs, aquestes coses que superen una miqueta l'àmbit diari de la gestió ordinària.
O sigui, diguem-ne que no té capacitat executiva, allà no es vota...
No, és un tema més consultiu, diríem això, però allà on els portaveus doncs, poden posar-se d'acord en temes d'interès insular, prendre posicions institucionals, parlar de temes, com et deia, que s'escapen de la gestió ordinària i poder prendre posicions d'una manera conjunta a nivell institucional. Jo crec que és un òrgan que va molt bé perquè, et dic, es dona aquesta sensació i aquesta unitat a l'hora de prendre certes decisions que superen l'àmbit ordinari.
En aquest sentit, al principi d'aquesta legislatura, si hem de parlar de la Junta de Portaveus, hem de parlar també doncs, d'aquell consens, d'aquell acord dels 14 punts entre els 4 partits amb representació al ple insular per portar a terme durant la present legislatura, i eren a més 14 punts que tenien molt a veure amb Formentera, però poc a veure amb la capacitat competencial del Consell Insular.
Sí, això és molt important, i és que aquests 14 punts, que llavors, si vols, en comentem una miqueta per dalt cada un, el que fèiem era posar damunt la taula uns punts que són importants i estratègics per Formentera solucionar-los, que tots els partits estan d'acord, van ser capaços de consensuar aquestes 14 prioritats de govern dins aquesta legislatura. Allà unes quatre representants, els quatre grups municipals del Consell, pues, han fet feina conjunta per tal de tirar-los endavant. Però ens ha salvat que no depenien del Consell Insular de Formentera exclusivament, sinó que depenien de les autoritzacions o de les tramitacions o del vistiplau d'altres administracions, sobretot del govern de les Illes Balears. Per tant, quan Formentera té una veu única fora de Formentera per reclamar aquestes coses que consideram estratègiques, per l'illa, doncs és molt millor que hi anem els quatre partits junts.
Què li pareix, conseller, si anem repassant aquests 14 punts i ens posam un poc al dia en quin punt estan?
Vinga, també m'ho servirà per aclarir una miqueta el que et comentava abans, que són temes que superen una miqueta l'àmbit ordinari. El primer punt que teníem era ordenar i reordenar l'estany d'espeix i regular l'estany d'espeix. Aquest, com sabeu, és una competència del govern de les Illes Balears, la seva conselleria de Medi Ambient, i ens vam posar tots d'acord en la necessitat d'haver d'ordenar aquest espai. Aquest espai ja, amb aquests 4 anys, que ja fa una vintena d'anys que s'està parlant d'aquest tema, amb aquests 4 anys, la feina ha estat intensa i s'ha aconseguit que per primera vegada el Consell Insular de Formentera tingui capacitat de regular. Ara començarà el procés juntament amb els usuaris per tal de crear reglament i de veure com ho han de fer allà dins.
Tot plegat després de la temporada turística, entenem, no?
Sí, el més important de l'estany d'espeix és que hi ha un consens polític de que allò s'ha d'ordenar, que els usuaris també ens han demostrat o ens han fet arribar que estan d'acord, però que també volen participar en sa regulació i volen dir la seva, cosa que ho teníem previst una vegada que fossin capaços de regular-ho, i ara comença aquesta feina. Tenim el pressupost, perquè són uns 650.000 euros que costarà aquesta reordenació.
Entra per ITS, no? Per l'impost de turisme.
I entra per impost de turisme sostenible. Per tant, tenim voluntat, tenim acord entre tots els partits, tenim pressupost, i ara només falta començar a treballar amb els usuaris per tal de crear aquest reglament que ha de regir aquesta regulació que han de fer a l'estany.
Estany d'espeix, encaminat, podríem dir.
Encaminat, bueno, llest, perquè com et deia, tenim... Bueno, llest, no està finalitzat, però...
No està començat,
però hem posat les pedres necessàries perquè es pugui fer, cosa que no havia passat mai a Formentera. I sobretot això, tenim voluntat i tenim pressupost. I ara, juntament amb els usuaris, hem de fer reglament que ha de regir aquesta regulació. Número 2. Posar en marxa la bassa de rec. La bassa de rec està en funcionament ja, dins enguany ja s'ha posat en funcionament, ja hi ha hidrants que estan ja aprofitant-se de rec, la gent s'està donant d'alta per tal de poder regar, tot està funcionant bé. Ens ha afegit també que els camionets de rec del Consell Insular de Formentera i de, allà on regam els camins, els pàrquings, també ferrovial per regar tot el que és la jardineria, també van a la bassa a carregar els camionets i utilitzant aquesta aigua depurada. I sobretot, també molt important, a part del que és el tema agrícola i de paisatge, que pel meu punt de vista dona un impuls molt important en aquest sector primari que estem intentant revitalitzar, és que tota aquesta aigua que facem servir per rec no s'abocarà a la mà com es feia fins ara.
3.
Recuperar les salines. Aquest mos ha fallat. Mos ha fallat, en su sentit, ho dic, perquè sí he fet feina, però el tema de les salines és molt complicat. És un tema patrimonial importantíssim de protegir Formentera i de cuidar. Protegit ja està, però de cuidar-lo. Les protecions no només han de quedar amb això, sinó que llavors també s'hi ha de fer una feina de conservació. I el dependre exclusivament de costes i de salinera espanyola, això doncs, mos ha costat es poder arribar a tenir certes concessions allà dins que mos permetés arreglar, per exemple, la casa de la Roda, la casa d'Estelègraf i certes inversions que són necessàries allà dins, així com mantenir les parets de s'estanys, les comportes, etc. Per aquí és allà on anem una miqueta més atreçats.
4.
Ordenar el Port de la Savina. Com et deia, són àmbits estratègics de Formentera. Ordenar el Port de la Savina, juntament amb Autoria Portuària, la gent ja ha pogut veure que anem en bon camí, es va fer una primera inversió de lo que és el pàrquing d'Esfaro deixant aquella zona ja feta. Ara en guany Autoritat Portuària ha estat treballant el passeig de la Marina i el carrer del costat, carrer Calp, per tal de poder donar una altra sensació a lo que és la façana marítima d'esport de Formentera per fer-lo més atractiu. Si veuen que bé comença la tercera fase, que és la dàrsena de Llevant, cap allà on hi havia la concessió de Formentera Mar, allí es farà la nova cofradia de pescadors, que ja està en licitació per part d'autoritat portuària, i la banda de Ponent, diguéssim, allà on ara hi ha l'edifici de lloguers, la cofradia Bea, i tot això per obrir aquesta façana nova de cara en el Ponent de la Savina. Serà una obra, la veritat, bastant important. Això a nivell infraestructural. Però a nivell de serveis el que es fa és reconduir tot el tema de servei públic, d'autobusos, etc. a un punt vora l'estació marítima. També la gent que venga en les golondrines en l'estiu haurà d'anar a buscar els autobusos i els serveis a la zona de l'estació marítima, centralitzar tot allí. Perquè allò, la Marina, serà una zona de passeig.
Ja no entraran autobusos allà a marcar?
No entraran autobusos, ja s'obre, ja està previst que tot es reubiqui a l'altra banda. A part de que també estem amb Autoritat Portuària per tal que aquest trànsit de golondrines que ve d'Eivissa pues, sigui reubicat a la zona de passatgers i allò. També estem tractant que la zona comercial, allà on hi ha les golondrines ara, doncs pugui ser una zona de serveis d'aquestes activitats comercials nàutiques que es fan a Formentera.
Estany d'Espeix, Bassa de Rec, Salines, ordenar el Port de la Savina. Diríem que ordenar el Port de la Savina està a la meitat fet, entenc, no?
Sí, està en marxa, el que passa, clar, que no es pot fer tot de col, perquè són sí, inversions això molt potents. I es farà per fases, i ara bé, esperant a veure si l'autoritat portuària, els lloguers de vehicles i l'empresa adjudicatària es posen d'acord en l'obertura ja d'aquest ansiat edifici d'aparcaments que fa una mica de vergonya.
Número 5.
Regular els fondells d'embarcacions en el litoral de Silla. Això han fet totes les passes necessàries per poder regular tots els fondells de Silla. Sí que és veritat que en aquests 4 anys hem avançat també amb voluntat política del govern de les Illes Balears, en ampliar aquesta vigilància a la zona d'Illetes, cap a Espujols i també cap a Cala Saona. S'ha millorat molt aquesta vigilància, però encara estan pendents de costes de que pugui autoritzar un projecte integral en el Consell de Formentera. Nosaltres hem fet estudis de capacitat de càrrega per veure quants de barques poden cabre en el litoral de Formentera. També hem balissat per intentar allunyar els barcos de sa vora i que els banyistes puguen tenir aquesta seguretat i que la gent que pernocta a Formentera i que bé, passar les vacances a Formentera tenga zona de platja per tal de poder disfrutar allò que els hi oferim. Això diríem que està a mitges i estem esperant que Costes també decideixi que és litoral de Formentera, domini públic, es pot regular i també impulsat des del Consell i gestionat des del Consell Insular.
Recordem que a l'octubre de 2017 el Consell Insular va presentar una proposta per limitar el número de iots que fondegen el nostre litoral amb un número màxim de 791. Número 6.
Transferir la promoció turística. Això d'aquí està llest. No només eres fet de transferir la promoció turística, sinó que transferir-la d'una manera adequada i amb un finançament suficient. Les condicions s'han donat dins d'aquesta legislatura i a partir d'aquesta transferència pues, Formentera pot gestionar la seva promoció turística en els criteris que vol fer Formentera, perquè són diferents des de, per exemple, Eivissa o des que pugui tenir Mallorca, poder fer una promoció diferenciada de lo que volem a Formentera.
El número 7...
Capacitar Silla per la fixació de la regulació d'entrada de vehicles. Això també està fet, es posarà en marxa a primers de juliol. I bé, és una fita, jo crec, que de sostenibilitat, que són pioners a Espanya i quasi m'atreviria a dir a Europa, i que jo crec que serà una fita que molts de llocs que volen tirar cap a la sostenibilitat turística de la seva oferta i de la seva destinació copiaran de Formentera. Jo crec que som punta de llança amb això i, la veritat, molt content també dels consens que hi ha hagut tant a nivell ciutadà com a nivell polític.
Ja hem passat la meitat. El número 8...
Pactar criteris de finançament. Això és un tema més d'àmbit general, i és que Formentera sempre defensarà que no només som un municipi, sinó que som una illa, i qualsevol criteri de finançament que arribi a Formentera o qualsevol pacte de finançament que arribi a Formentera haurà de contemplar aquest sobrecost que té Formentera de prestació de serveis i que es tracti Formentera com una illa i no com un municipi més. Això podem dir que s'ha complit tant en sa llei que de finançament dels consells com en tot el que s'ha negociat a nivell de govern balear i Consell Insular de Formentera.
Estany d'Espeix, Bassa de Rec, Ses Salines, ordenar Port de la Sabina, fondeig d'embarcacions, transferir promoció turística, limitació de vehicles, pactar criteris de finançament... Espera un moment, abans d'acabar, si conseller, només una cosa, respecte del fondeig d'embarcacions, s'ha millorat, és veritat, amb la supervisió dels fondejos, però vostès plantejaven aquest projecte, no?, per posar un límit màxim. Això de qui depèn?
I no l'hem abandonat, no, com et deia abans, això depèn de costes. Costes és el que regeix el domini públic. Formentera només és competent dins el seu àmbit de terra i no sí. De tot. A la mà no hi tenim competència, excepte en pesca, en inspecció de pesca, però això depèn de costes, i el que sí que se'ls ha plantejat a costes és aquest projecte de que es pugui regular d'una manera integral les fondeigs de Silla i que sigui el Consell, a través d'una concessió, que el pugui regular.
I què diuen a costes?
Bé, a costes diuen que el domini públic ha de ser lliure i que tothom pot fer-ne un ús. El que passa és que nosaltres sempre els recordem que se'n pot fer un ús, i amb això no estem en contra, però no pot ser un ús indiscriminat. Pel valor ecològic que tenen les nostres aigües i la continuïtat ecològica, que són dunes, platja, Posidònia, tots aquests factors fan que hi hagi d'haver una regulació. No pot ser un campi qui pugui. I el que en cap cas volem és que el turisme nàutic no pugui disfrutar de les nostres aigües, el que sí que ho ha de fer d'una manera ordenada. I això és el que li hem plantejat a costes. És veritat que des de Madrid això els costa una mica d'entendre-ho, no per un tema d'aigua, que no la veuen gaire sovint, sinó per un tema de regular un espai públic, no en sa finalitat de prohibir res, sinó en sa finalitat de que sa gent que ho disfruti ho pugui disfrutar amb unes millors condicions.
I hi ha manera de sortir d'aquest atzucac? Vull dir, que el Consell proposa la regulació i ells diuen que no hi ha d'haver-hi regulació?
Bé, jo crec que amb aquests anys jo crec que també han demostrat que han derribat certes parets que eren infranquejables, i jo crec que costes al final també entendrà que un ús més intel·ligent del seu espai de domini públic farà que tot funcioni millor. També el que li plantejàvem a costes, que sempre va molt escàs de recursos, era que amb una regulació intel·ligent podríem gestionar una sèrie de recursos que la gent estaria disposada a pagar, aquest turisme nàutic que ve aquí, per tal de poder disfrutar d'una manera més còmoda i no amb su descontrol que existeix actualment. I això nodriria tot un sistema de preservació que podríem finançar amb aquestes aportacions. Jo crec que costes, al final, ho entendrà. Són aquestes organismes estatals, són organismes molt, molt rígids, i que els hi costa molt sortir-se de sa norma i entendre una miqueta que sa realitat de ses coses han canviat, no? I bé, així estem naltros, poc a poc, amb persistència, explicant-los-hi el que et deia abans, que una millor regulació i una regulació més intel·ligent els anirà bé.
Perdoneu-me aquest petit parèntesi per tornar al tema del fondeig d'embarcacions. Tema número 9.
Regular el transport marítim. Aquí no depèn de nosaltres, el que passa que això sí que és veritat, que és una cosa que hem demanat, com a mínim, des de que jo tinc record aquests darrers 12 anys, en els diferents partits que han governat les Illes Balears, i és que Formentera no pot dependre exclusivament de les companyies privades per garantir el seu transport perquè com a illa que som i com a illa especial que som, que només es pot entrar i sortir de Formentera per mar, hi ha d'haver una regulació pública de la línia entre Eivissa i Formentera i també una declaració pública amb la península, no per portar cotxes i turistes en l'estiu, sinó una línia que connecti la península per tal de baratir els costos d'esports, de les mercaderies que Formentera necessita. Això és el que han reclamat sempre i no hi ha hagut encara cap govern d'aquestos, com a mínim, darrers 12 anys, i crec que abans tampoc, que hagin posat mà en aquest tema. És tan senzill com si avui les navieres diguessin, doncs mira, el dimarts que ve no hi haurà servei perquè tenim no sé què, i ningú podria entrar i sortir de Formentera. Vull dir, és que això no es pot permetre, és l'única entrada i sortida que tenim de l'illa. Les navieres són una part molt important i hem de col·laborar amb elles i hem de tenir tots els acords possibles, però el que no pot ser és que no hi hagi una regulació pública d'aquesta línia que fixi freqüències mínimes, preus, com han de ser, que no puguen sortir quatre barques a la vegada i entrar quatre barques a la vegada. És a dir, com abans parlaven de la regulació dels fondeig d'una manera intel·ligent, s'ha de fer un ús intel·ligent d'esport de la Sedina i crear una manera de funcionar que siga lògica, perquè pensem que tot el trànsit passa per dins un parc natural.
En quin punt està el decret de transport marítim?
El decret, han dit que l'havien fet, ara hi ha al·legacions, total, que hem arribat a final de la legislatura i no hi ha decret, o està en tràmit, però ara canviarà la legislatura i tornarem a començar amb això. I la veritat és esgotador, i crec que la voluntat política en aquest sentit ha estat nul·la. Perquè només per dir que han fet una regulació d'entrada de vehicles inèdita a l'estat espanyol i no han sabut regular la línia d'això. Vull dir, la complicació jurídica i tècnica és molt superior a l'entrada de vehicles que no a la regulació d'una línia estratègica, i allà on es formentera i les formentereres només poden entrar i sortir de Formentera via la mà.
De totes formes, el decret, que almenys el text que està preparant el govern i que està en tramitació, no preveu, per exemple, el número de sortides i d'entrades, perquè tenim aquesta situació que tenim a vegades 4 i 5 barques sortint i arribant al mateix temps.
Però és que amb això ens hi trobem cada 4 anys. Cada 4 anys. Segurament els pròxims 4 anys serà igual. I el que hem de demanar als partits que governen les Illes Balears és voluntat política. Jo entenc que les pressions de les navieres
són molt fortes. Ho tenen fàcil, pacten amb ells per anar al Parlament.
No, però si ho duem en su pacte 2015-2019 i no s'ha complit, i també el 2007-2011, el que hem d'entendre, jo entenc que l'expressió de les navieres és molt forta, i entenc que cada un defensa els seus interessos, i això ho puc entendre, i per això estem tots capacitats per ser a una taula i parlar-ne. Però el que no pot ser és el que et dic, és la incongruència de que una illa com Formentera, que només pot entrar i sortir passport de la Sabina, no tinga regulada públicament la seva línia, que reguli això. I tu em deies, no regula la barca. Clar, és que fan uns decrets o fan unes proves de decret que durant tota la legislatura, sí, per amunt i per avall, i per amunt i per avall, arribes final i no tenen res. Per tant, aquí hauran de seguir tots els partits de Formentera, tant d'àmbit insular, que gent per Formentera, com tots els altres d'àmbit, tant balear com a nivell espanyol, home, que d'una vegada hi posin certa voluntat i arreglin el tema del transport a Formentera. Importantíssim, tant per mercaderies com per passatgers.
Va, arribem ja a la recta final d'aquests acords de consens de principi de legislatura. Són 14, Venga. Anant pel número 10.
Vinga, posar en funcionament els nous centres educatius de Sant Ferran, l'escola Sant Ferran i l'escola de Sant Ferran. També una instal·lació que ens ha costat suar tinta perquè al final es pogués fer. Jo crec que dins d'aquesta setmana es firma i es contrata d'adjudicació a l'empresa que ho ha de fer, i serà una realitat el començament de les obres en breu. Jo crec que hi ha una reunió prevista per setmana que ve amb l'empresa i tot això, per veure com el govern i inclús veïns, per veure com s'ha desenvolupat tot aquest tema. I bé, podem dir que si bé no es veu físicament, però una vegada que s'adjudiqui el contracte, que serà aquesta setmana, doncs, segons ens han dit, ja estarà en marxa la nova escola i l'escoleta de Sant Ferran. I jo crec que això també importantíssim, ja no només per l'àmbit educatiu, sinó que canviarà completament el poble de Sant Ferran pel tema de fluxes. Ja la gent passarà per dins el poble per anar a l'escola, canviarà la dinàmica de funcionament de Sant Ferran i permetrà a l'escola actual pues, poder fer-li un projecte, la veritat, molt ambiciós, per tal d'intentar dotar Sant Ferran d'unes estructures culturals que siguin un referent. Sant Ferran ha de ser referent cultural de Formentera.
Punt 11.
Creació d'un centre integral d'atenció a persones majors de 50 anys, la residència. Està construint-se i jo supos que en poc més d'un any estarà en funcionament. També una instal·lació o un equipament àmpliament demanat i que tanca aquest conjunt sociosanitari de Formentera, hospital, centre de dia, residència, tanatori... El Nisidor fa anys de... que havíem d'aconseguir la dignitat de poder néixer i morir a Formentera. Jo crec que ara s'ha aconseguit, i amb aquesta residència hi ha, a més, fer-ho d'una manera digna, que ningú se n'hagi d'anar a una altra illa a passar els seus darrers anys de vida. Crec que és una cosa importantíssima. També és molt important que això ho finança el govern balear en el 70%, el Consell Insular de Formentera, i posa el 30%, i és un apèndix, diguéssim, és un afegit en el centre de dia, compartiran espais comuns a l'hora de serveis. Jo crec que s'ha fet una molt bona feina i podem dir que Formentera tindrà una residència.
I ja anem per la avantpenúltima proposta de consens.
Fomentar el lloguer d'habitatges. Aquí s'ha fet feina en dos sentits. En acabar aquesta promoció d'habitatges de protecció oficial a Sant Ferran, que van començar la legislatura 2007-2011, cedint un terreny, es hi va haver, sí, etcètera. Es va acabar dins d'aquests 4 anys. I una cosa molt important, jo crec que dins tot el tema de lloguer i compatibilitzar, buscar l'equilibri entre activitat turística i també vivenda per tot l'any. I és aquesta zonificació turística, aquesta nou reglamentació turística que permetrà fer activitat turística i també oferir una bossa de lloguer per tot l'any, perquè a vegades també ho comentam, podem arribar a ser la illa més rica del món i tenir molts de sous i això, però que potser no tindrem ni mestres que ensenyin els nostres infants, ni metges que m'ho curin, i poca cosa m'ho servirà el sou si no tenim una qualitat de vida, i la qualitat de vida es demostra en serveis i en manera de viure que sigui lògica per l'illa de Formentera. Jo crec que entre tots hem de ser conscients i entendre que si bé l'activitat turística és important, és el motor econòmic de Formentera i això s'ha de protegir i s'ha de potenciar, també hem de crear tot un sistema de qualitat de vida de Formentera per tots els residents d'aquí, i és accés a la vivenda. Jo crec que això ho permetrà. Jo crec que a curt, mig termini, començarem a veure ja un ajust de preus amb aquest increment d'oferta que hi haurà de lloguer per tot l'any.
I les dues últimes?
Obrir el Museu de Formentera. Bé, aquí s'han dat també... això és una reivindicació quasi clàssica ja. El govern ha posat el que hi havia de posar. Nosaltres vàrem comprar la Sanieta com una part d'aquest museu en diferents seus que hi haurà tant a Sant Francesc com a altres bandes. El govern s'ha compromès a fer la Sanieta, vull dir, a rehabilitar-ho ell i museïtzar-ho ell. Nosaltres també tenim a Can Ramon com una altra pota d'aquest tema museístic a Sant Francesc, i un solar allà on s'hi pretén fer un altre seu. Per tant, jo crec que això està avançant d'una manera molt important. Tothom, i dic govern i consell, ha posat el que havia de posar, i s'està avançant d'una manera important també per fer de Formentera aquesta qualitat de vida que té abans per residents, però també per aquesta gent que ens visita, que pugui tenir una alternativa també poder visitar Formentera i el que representa Formentera amb altres aspectes que no només siga sol i platja.
I la darrera d'aquestes mesures de consens?
La darrera és treballar per modernitzar la central elèctrica. El que s'ha treballat amb aquests ja no 4 anys, sinó 12 anys, és intentar minimitzar les molèsties que es creen en els veïns de la zona d'Escamarí, per tal de per mort d'aquesta central elèctrica completament obsoleta, i també treballar amb la connexió d'aquest cable que ha de venir d'Eivissa ja per assegurar subministre, i que el Consell de Formentera ha legat d'una manera molt intensa, per tant, de que es canviï seu traçat, es traçat de la línia que venia, entrava per camí de la Beuradeta o per la Beuradeta, a Racó de Punta Prima, i anava a buscar cap a Escamarí, passant per camins molt estrets i també en camins que ja tenen serveis. Per tant, ha estat un absolut desastre, a part de que haver afectat a les praderes de Posidònia, de tot el que se sona d'Espujols i Punta Prima.
Finalment entra per Escarnatge, no?
Finalment entrarà per Escarnatge, una zona allà on hi ha Posidònia, per tant, tirem bastant de cable més per dins la mà, però sense fer cap mal en el fondo, i llavors anirà a buscar la carretera, i de la carretera anirà cap a Escamarí.
Data?
Bé, ara es torna a posar en exposició pública aquest canvi de traçat que ha proposat el Consell de Formentera i que ha assumit Red Elèctrica. Si ens haguéssim fet cas des del primer moment, fa 3 o 4 anys, ja no hauria de fer tot aquest tràmit, perquè ja s'hauria fet el tràmit en el seu traçat correcte. però no ho sé, aquestes coses es mouen lentes. Jo crec que en un, dos anys podem tenir ja coses més concretes i llavors fer sobre.
Abans de que se'n vagi, conseller,
a l'estiu... No em parlis de futbol, per favor, avui no.
No, no ho farem, no ho farem. A l'estiu de 2017 vostè estava a peu d'incendi en els tres episodis que vam tenir d'incendis, sí, a la zona de Cala Saona. Finalment, sí, després de preguntar insistentment a la Guàrdia Civil, finalment hem tingut una informació ja de la delegació del govern de l'Estat a les Pitiuses, que ens ha indicat doncs, que la investigació sobre els dos incendis, recordem, el primer estava clar que venia d'un motoret d'una piscina d'un basí del bosc de Cala Saona, però els altres dos sí que eren més dubtosos, l'origen d'aquestes flames, i es parlava que pogués ser un foc provocat. Finalment, des de la delegació del govern, ens han confirmat que s'ha tancat la investigació sense cap conclusió al respecte de si eren provocats intencionadament o no aquells incendis, tot i que hi havia indicis, tal com us han reconegut, de que el foc havia començat amb diversos focus diferents.
Jo crec que aquí hem d'entendre la dificultat, és a dir, primer saber si és intencionat o no. Jo crec que té una manera més fàcil de dirimir, això sí que ho portava Seprona i se mos ha anat informant de que al final no podien confirmar d'una manera exacta que havia set provocat. Sí que és veritat que els indicis marcaven això, però a vegades la gent llavors també et demana si s'ha agafat en els que es via. Amb això la complicació és extrema, si no pots detectar-ho amb alguna càmera o no pots agafar-lo in situ, és molt difícil.
Clar, la delegada del govern, se'n recordarà, l'abril de l'any passat,
sí, Neus.
Mateu, primera visita a Formentera, i ens diu que aviat hi haurà bons resultats en el sentit de que es trobarà l'autor dels dos incendis.
Bueno, doncs potser es va avançar una miqueta la directora insular a l'hora d'avançar resultats que comentava. Jo el que sí que vull dir és que la col·laboració amb la Guàrdia Civil en aquest sentit ha estat màxima, Seprona sempre ha estat a peu d'incendi per tal d'intentar dirimir les causes, i el que des de la institució també hem fet ha estat armar tot un cos de prevenció d'incendis a nivell de bombers i d'extinció, i també col·laborar amb totes les forces, tant autonòmiques com estatals. Record que en aquell temps va venir la UME també des de Península, per tal que això no es repeteixi. Ara també estem incidint en un pla de gestió forestal integral a Formentera que permeti que no s'embosquin tant totes les masses forestals i poder fer aquest camí de prevenció. Per resultats que em marca vostè que han tancat, però segurament no tindràs indicis suficients com per poder assegurar d'una manera contundent que havia set provocat. Per tant, no em correspon a jo tampoc dir si va ser provocat o no. Però sí que és veritat agrair tota la feina que sempre fan tant voluntaris, que tenim un ampli cos de protecció civil a Formentera per totes aquestes emergències, com tots els cossos que s'encarreguen de l'extinció d'incendis.
Bartomeu Escandell, conseller de Presidència, moltes gràcies.
Vinga, gràcies a vosaltres. Salut i bon dia.